Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Carlos Mazón es presenta com el cap de Turc davant la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes sobre la tragèdia de la Dana i torna a acusar de nou el govern espanyol, Jordi Fortià.
L'encara president en funcions ha titllat de polèmica estèril el seu dinar al Ventorro i ha afegit que la responsable del Centre de Coordinació Operativa Integrado era la consellera d'Interior, Salomé Prades.
Todo el mundo sabe dónde y con quién comí, a quién llamé, quién me llamó, cuándo llega el CECOPI, órgano del que no soy miembro. Y sabiendo lo que ahora sabemos, de verdad, solo yo debí cambiar la agenda. Todos ustedes saben con quién hablé durante esas horas, pero ¿saben ustedes con quién hablaron todas esas personas que he citado? ¿Han hecho públicas sus llamadas a alguna de esas personas como yo he hecho? ¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? ¿Ni la de Pedro Sánchez?
Novament tallada l'AP7 durant hores per un altre accident amb un mort i un ferit molt greu en què dos camions han acabat en flames entre les sortides d'Amposta i l'Ampolla.
És el segon accident d'un camió en pocs dies a l'AP7 amb el tall de via i cues quilomètriques durant hores. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, avança que en els pròxims dies es plantejaran mecanismes de reducció de velocitat en aquest punt.
En aquella zona de l'Ebre vam proposar baixar velocitats globals a 100 km per hora, camions a la dreta, i fins i tot es va arribar a posar sobre la taula reducció de camions a 80 km per hora. És a dir, reducció de velocitat per tothom en aquell tram de via. Ja sé que el Ministeri ho està treballant, i ho està treballant vol dir que tenen els projectes avançats, però mentre això no arriba, podríem recuperar aquesta mesura del 2022.
El govern aprova l'estratègia ferroviària per als propers 25 anys.
Que passa per incrementar el nombre de trens a les línies d'alta velocitat, construir tres noves estacions a l'AVE i posar en marxa les esperades línies transversal i orbital.
La síndica de Greuges de Catalunya proposa rebaixar la majoria d'edat als 16 anys per poder votar, ja que veu edatisme en algunes polítiques que perjudiquen els menors.
A més, la institució reclama estudis obligatoris fins als 18 anys. Són les principals conclusions de l'informe anual sobre els drets dels infants que ha presentat l'ENS. La síndica Esther Jiménez Salinas n'ha donat els detalls.
Puc treballar, puc estar donada a la Seguretat Social, hauré de pagar els meus impostos, però no puc votar. Tinc 16 anys, puc emancipar-me, però no puc obrir un compte bancari. Tampoc la demanda que fem és que tot sigui a 16 o que tot sigui a 14, però sí una revisió coherent i probablement tenint en compte que ha variat bastant la vida.
En cultura, avui arrenca el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el Festival de Cinema Independent L'Alternativa.
La pel·lícula El Mensaje d'Ivan Fun serà l'encarregada d'inaugurar un certamen que presenta un centenar d'estrenes.
I en esport, Jordi Cervantes, al Reus Ganxets, la vol fer grossa.
El club tenis taula reusenc juga des de les 6 de la tarda a la primera jornada de la segona fase de la Champions femenina. Les del Baix Camp reben a les actuals campiones de la competició, l'Enea Siarkopol de Polònia. També en joc el partit de la Lliga Europea de la EHF del Frekin Balomano Granollers, que des de 3:45 visita la pista de l'Slovan d'Eslovènia amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf de la competició després de 3 jornades.
Hi haurà gastronomia, artesania, cultura.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest estiuet de Sant Martí, que avui ha estat patent, almenys aquesta tarda la temperatura ha pujat una mica més que la d'ahir, i a més en aquests moments ja no està fent la fresca que feia ahir a aquesta hora. Per tant, podem dir que la baixada de temperatura aquesta nit i matinada es frenarà respecte a la matinada, per exemple, de dilluns a dimarts. Sempre amb aquests núvols prims, que han anat deixant també una posta de sol molt maca, però són núvols completament esfilagarsats, i una mica de vent que va bufant a les comarques de Girona, o també les del Pirineu. Aquesta nit matinada, les primeres hores també del dimecres, encara que vent tossut en aquestes comarques del nord del país, també cap a les muntanyes de Tarragona, i tindrem alguns núvols baixos que es formaran a la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina, núvols sense pluja. Després, durant la tarda, ens quedarà un temps una altra vegada emblanquinat, núvols completament descafeïnats, i la temperatura fins i tot tindrà ganes de pujar més que avui, sobretot a les comarques de Ponent. Arribarem a fregar els 25 graus en algun racó de Lleida. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui amb especial atenció a la P7. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, ha estat un matí tràgic. En aquests moments han sentit al nord, hi ha encara un carril tallat i 6 quilòmetres de lentitud. Ja s'ha pogut arreglar el ferm i la tanca de seguretat en sentit sud, i el darrer camió que queda per ser retirat, que està fora la via, es retirarà demà al matí, però, com dèiem, encara hi ha 6 quilòmetres de circulació lenta. A banda, hem de destacar una topada a la B10 a l'altura del Bon Pastor en sentit Trinitat, on hi ha un carril tallat i està saturant tota la ronda de dalt i la ronda del litoral, i per tant això carrega la ronda de dalt com a via alternativa. Els accessos sud estan carregats avui, destacant a dos, a Sant Joan Despina en dos sentits, la B23 amb aturades per Pio Molins i Esplugues cap a la Diagonal, i la C31 al Prat. I pel que fa als accessos al nord, com sempre, aturades a la P7 a la zona de Barberà i la B30, i C58 i C33 de Montcada cap a Trinitat. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'encara president valencià, Carlos Mazón, ha assegurat davant la comissió d'investigació de la DANA a les Corts Valencianes que no tenia cap responsabilitat operativa durant l'emergència.
S'esperava la compareixença de Mazón davant la comissió d'investigació al Parlament valencià, però al final aquesta compareixença no ha servit per resoldre dubtes sobre el que estava fent el president.
Un Mazón que ha insistit en carregar contra l'actuació del govern central durant la DANA, retraient que només ell ha dimitit, Pere Sanz.
El president valencià en funcions, Carlos Mazón, ha recordat davant la comissió d'investigació de la DANA a les Corts Valencianes que ja ha assumit les responsabilitats polítiques per la tragèdia de fa un any i ha aprofitat per acusar el govern central d'eludir les seves responsabilitats. Mazón ha insistit en denunciar que ha estat utilitzat com a arma política per l'esquerra. L'encara president ha titllat de polèmica estèril el seu dinar El Ventorro i ha afegit que la responsable del Centre de Coordinació Operativa Integrada era la consellera d'Interior, Salomé Prades.
Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India. No tengo ni el menor atisbo de duda de que Emergencias de la Generalitat hizo todo cuanto estuvo en su mano con la información de la que disponían, dado que además el centro de emergencias es un centro de recepción de información, con lo que se supo, se avisó. Y me resisto a pensar que ninguna agencia pudiera haber retenido información que hubiera servido para salvar vidas.
L'oposició ha carregat contra la compareixença de Carlos Mazón, el que ha acusat de no respondre les preguntes dels diputats de la comissió. Escoltem el portaveu socialista, José Muñoz, i el portaveu de Compromís, Joan Baldoví.
No eres una víctima. No, no lo eres. Las víctimas están ahí fuera. Y si fueras a decirles y a leerles el discurso de los 23 minutos que acabas de hacer, te puedo asegurar que lo que pasó en el funeral de Estado sería poco. Es indigno lo que acabas de hacer en esta comisión. Que seas incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad.
No era tu obligación, no eres miembro del CECOPI. ¿Tú sabes lo que eres? Eres un perit públic. Un president que sap lo que està passant en la seva terra i que no se'n va, pitant, que ho suspèn tot i no se'n va a intentar fer lo que siga per al seu poble és un perill públic.
Mazón, això sí, ha rebut el suport de Vox, que ha aprofitat la comissió per carregar contra el govern de Pedro Sánchez.
A tot i popular ha designat Juan Francisco Pérez Llorca com a candidat per substituir Mazón a la presidència de la Generalitat Valenciana.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha mantingut una conversa amb Pérez Llorca per comunicar-li la decisió. També l'ha comunicat als presidents provincials de la comunitat. Ara haurà de consensuar la candidatura amb Vox per tancar un pacte d'investidura.
I encara en clau política i a casa nostra, la Generalitat assegura que ha intensificat les negociacions amb el govern espanyol pel finançament singular i està convençuda que en les pròximes setmanes hi haurà una bona proposta que reflectirà l'esforç que fa Catalunya. Mont Carvajal.
La consellera i portaveu Sílvia Paneque s'ha mostrat cofoia del ritme i els fruits de les negociacions amb el govern espanyol per aconseguir una bona proposta de finançament singular. Ha dit que ben aviat hi haurà una proposta justa per Catalunya. Ara bé, ha evitat dir la paraula ordinalitat per més que li han preguntat.
En l'àmbit del finançament estem treballant intensificant perquè això pugui ser una realitat. Ho estem fent bé, estem convençuts que aquesta intensificació, aquesta feina donarà els seus fruits i que Catalunya tindrà el finançament pensament singular que mereix i que és proporcional a l'esforç i aquesta vocació que tenim de progrés com a país. Per tant, hem intensificat i ho seguirem fent les properes setmanes.
Paneque també s'ha mostrat optimista respecte a que Catalunya recaptarà l'IRPF, com es va comprometre amb Esquerra Republicana, i que, com que el model de finançament serà bo, les negociacions per als pressupostos de la Generalitat també començaran aviat i sortiran bé.
Notícies en xarxa.
Novament tallada l'AP7 durant hores per un altre accident amb un mort i un ferit molt greu en què dos camions han acabat en flames entre les sortides d'Amposta i l'Ampolla.
L'incident ha bloquejat l'autopista en els dos sentits de circulació a l'altura d'Aldea, al Baix Ebre, en el segon accident d'un camió en pocs dies en una de les principals vies de circulació a Catalunya. En aquests moments l'AP7 a l'Aldea ja només queda tallat un carril en sentit nord i 8 quilòmetres a l'altitud. Queda pendent retirar el darrer camió implicat en l'accident i que està fora de la via. Aquestes tasques es realitzaran demà a primera hora.
Aquest accident ha passat, com dèiem, tot just 3 dies després que un camió cisterna volqués en un punt molt proper de l'AP7, una incidència que va mantenir la via tallada durant més de 30 hores. És un punt problemàtic pels camions i els conductors sovint han avisat que aquests vehicles pateixen una llarga recta que hi ha de baixada.
És per això que el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha avançat a la xarxa que en els pròxims dies es plantejaran mecanismes de reducció de la velocitat en aquest punt. Es recupera així una proposta que ja es va fer el 2022.
En aquella zona de l'Ebre vam proposar baixar velocitats globals a 100 km per hora, camions a la dreta, i fins i tot es va arribar a posar sobre la taula reducció de camions a 80 km per hora. És a dir, reducció de velocitat per tothom en aquell tram de via. Ja sé que el Ministeri ho està treballant, i ho està treballant vol dir que tenen els projectes avançats, però mentre això no arriba podríem recuperar aquesta mesura del 2022.
Des de principis d'any, 125 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català de Trànsit.
Incrementar el nombre de trens que circulen per les línies d'alta velocitat, on es construirien 3 noves estacions i posar en marxa les esperades línies transversal i orbital.
Aquests són només alguns dels objectius de l'estratègia ferroviària que ha aprovat el govern i que fixa les necessitats per als propers 25 anys.
Jordi Casino.
El document aprovat per l'executiu de Salvador Illa contempla 13 línies d'actuació i un total de 63 mesures concretes. En aquest sentit, el govern aposta per incrementar freqüències i capacitats, per fer créixer les línies de Rodalies i per construir els nous ramals que permetrien anar de Mataró a Vilanova i la Geltrú a través del Vallès i de Lleida a Girona passant pel Penedès. El full de ruta també defensa millorar les connexions amb l'Aragó, València i França, fer trens trams a Girona, al Bages, a l'Ebre i al Pirineu i construir 3 noves estacions d'alta velocitat a Vilafranca i els aeroports de Girona i Reus. Tot plegat amb l'objectiu de dotar Catalunya d'una xarxa ferroviària competitiva i que doni un servei eficient i fiable als 10 milions d'habitants que es calcula que hi viuran l'any 2050. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Aixecar la mirada i pensar i determinar quina és l'estructura, les inversions, el material rodant, els nous eixos ferroviaris que Catalunya necessita d'aquí al 2050. Per tant, és un full de ruta, un aixecar mirada a futur més enllà de la feina que en aquests moments ja s'està fent per estabilitzar i millorar el sistema actual.
L'estratègia també contempla augmentar la velocitat dels trens regionals, potenciar les mercaderies i crear una empresa per poder comprar trens i material ferroviari, a més d'incrementar el nombre de places d'estudis relacionats amb el sector.
I encara parlant d'infraestructures, Endesa, Maurici Lucena, ha anunciat la licitació imminent de la redacció del nou pla director de l'aeroport Josep Tarradellas. Un document que inclourà la definició de les mesures ambientals necessàries per fer possible l'ampliació de la instal·lació.
L'import de sortida arriba als 4 milions i mig d'euros, una xifra molt superior a l'habitual per a aquest tipus de treballs a causa de la complexitat del procés ambiental i la tramitació davant la Unió Europea. Lucena ha subratllat que es tracta d'un dels contractes més importants de consultoria ambiental dels últims anys a Espanya, que garantirà els més alts estàndards de sostenibilitat i transparència en el procés d'avaluació ambiental estratègica. De manera paral·lela als treballs d'ampliació, Aena manté un ampli programa inversor a l'aeroport del Prat, amb més de 800 milions d'euros destinats a la remodelació integral de les dues terminals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també de la jornada, la síndica de Greuges de Catalunya proposa rebaixar la majoria d'edat als 16 anys per poder votar, ja que veu edatisme en algunes polítiques que perjudiquen els menors.
A més, la institució reclama estudis obligatoris fins als 18 anys. Són les principals conclusions de l'informe anual sobre els drets dels infants que ha presentat l'ENS.
Maite Polo.
Esther Jiménez Salinas considera que la societat encara concep els infants com a objectes de protecció i no com a ciutadans amb drets propis. Ha assenyalat incoherències del sistema legal. La síndica ha reproduït en veu alta algunes queixes que li arriben d'adolescents.
Puc treballar, puc estar d'una alta a la Seguretat Social, hauré de pagar els meus impostos, però no puc votar. Tinc 16 anys, puc emancipar-me, però no puc obrir un compte bancari. Tampoc la demanda que fem és que tot sigui a 16 o que tot sigui a 14. Però sí una revisió coherent i probablement tenint en compte que ha variat bastant la vida.
Jiménez Salinas demana que es garanteixi l'escolta activa als menors de 12 anys en els processos judicials de divorci dels pares. Una desigualtat causada pel factor de l'edat que també es constata en altres àmbits. Els infants corren un risc més gran que els adults de viure en pobresa. En els serveis de salut, els nens i nenes han d'esperar més per accedir-hi. I en l'habitatge social, per als quals l'espera és d'un any i tres mesos de mitjana, en el cas de famílies amb infants fins en càrrec s'allarga 5 mesos més.
Doncs parlant d'infants, els nens cada cop accedeixen abans al món digital i l'entrada al consum de pornografia se situa als 11 anys i mig.
Ho diu l'estudi Infància Digital 2025 sobre l'impacte de la tecnologia en la infància i adolescència, que afegeix que estan cada cop més exposats a continguts inapropiats per la seva edat i que tenen molt més risc d'enganxar-se a videojocs i xarxes socials.
Mar del Mau.
Es tracta de la investigació més gran mai feta en aquest àmbit a nivell mundial en la que s'han fet 100.000 enquestes. L'estudi destaca, a més, que en l'adolescència es repeteixen patrons online com els estereotips i els rols de gènere, que 3 de cada 4 nens tenen mòbils abans dels 11 anys o que un de cada 10 menors té addicció a la pantalla. Una altra de les conclusions és que l'accés massa d'hora i l'ús intensiu de les pantalles pot tenir conseqüències a nivell de salut física i mental. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha exigit a les grans tecnològiques que s'involucrin en la protecció dels menors d'una vegada per totes.
Pues exigimos a las grandes tecnológicas que hagan su parte de una vez por todas, con la misma rapidez, por cierto, con la que innovan. Que sean firmes, que sean valientes y que no miren a otro lado cuando hay casos de ciberacoso.
Sánchez també ha demanat als grups parlamentaris que donin suport a la tramitació de la llei de protecció de menors en entorns digitals, que obligarà a que els dispositius duguin control parental, s'apujarà l'edat d'accés a les xarxes socials dels 14 als 16 anys i castigarà el grooming o qui generi imatges per intel·ligència artificial per vexar persones.
Mor als 112 anys Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya i d'Espanya.
L'Angelina, que també era una de les 40 persones més velles del món, va néixer a Bellvís, al Pla d'Urgell, el 1913, i mai no va estar malalta. Ha estat l'última persona catalana en vida que va néixer abans que tingués lloc la Primera Guerra Mundial.
En successos, 16 detinguts a Catalunya en un operatiu policial a Rubí i Manresa contra una trama d'estafes immobiliàries. Hi ha 3 detinguts més a Sevilla, els líders de la xarxa.
Els agents han fet registres a Manresa i Rubí, on s'han fet 16 de les detencions fins ara. Un equip de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha traslladat també a Sevilla, on han detingut els 3 principals líders de la trama. L'operatiu, liderat per la DIC Girona, hi participen també agents de la ARRO i de les DIC Metronor i DIC Central. El dispositiu encara està en marxa i no es descarten noves detencions. El cas està sota secret d'actuacions.
I detinguts 3 menors per l'apunyalament d'un altre noi al Guinardó, a Barcelona.
Fons policials descarten que es tracti d'un conflicte entre bandes i només hi veuen la voluntat de robar a la víctima.
També els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Montbuí el propietari que es quedava amb els diners que persones migrants intentaven enviar al seu país d'origen. Ona codinenca, Guillem Soler.
Fent-se valer d'un suposat coneixement dels tipus de canvi, les víctimes li confiaven els diners de l'enviament que volien fer, però aquests mai s'enviaven. En comptes d'això, el detingut els reinvertia i n'obtenia benefici propi. Els Mossos han actuat després de 2 denúncies recents que se sumen a una altra del mes d'agost. També han localitzat més víctimes que no han volgut denunciar els fets. En total, serien més de 10 les persones estafades, amb una quantitat total de més de 15.000 euros estafats. El detingut se l'acusa d'un delicte d'apropiació deguda i es troba a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers.
L'impacte de la intel·ligència artificial podria estar al darrere de la destrucció d'ocupació en el sector de les activitats administratives a la demarcació de Barcelona. És una de les conclusions de l'informe econòmic local de la Cambra de Comerç i la Diputació. Carina Bebé.
En els darrers dos anys s'han destruït fins a 3.000 llocs de treball en el sector de les oficines de la demarcació de Barcelona, un dels sectors amb tasques més repetitives i automatitzables que podria ser dels primers a notar l'impacte de la intel·ligència artificial, segons la Cambra de Comerç i la Diputació. És més, l'impacte de la IA podria estar també al darrere de la reducció de l'ocupació entre els menors de 30 anys. Carme Poveda és la directora d'anàlisi econòmica de la Cambra.
El sector que més ocupació està destruint és el d'activitats professionals, a continuació telecomunicacions, activitats administratives i dintre de la indústria seria el text i la confecció. Aquelles activitats més repetitives o administratives i professionals que poden ser substituïdes per la intel·ligència artificial.
En paral·lel, l'informe apunta que la demarcació de Barcelona va assolir l'any passat màxims històrics d'ocupació, amb 2,6 milions de persones en feina. Ara bé, enguany el sector que més ocupació ha generat a les comarques barcelonines és el dels riders. Enguany, de gener a setembre, es mantenen les tendències positives a la demarcació, amb un creixement de l'ocupació de l'1,6% i, curiosament, on més creix ocupació és entre el col·lectiu major de 55 anys.
I la Generalitat vol que Catalunya sigui un pol tecnològic de referència al sud d'Europa.
En aquest context, l'empresa Adam ha posat la primera pedra d'un nou data center al Parc de l'Alba, a Cerdanyola del Vallès, un projecte que reforça l'estratègia del govern per impulsar i ordenar tot el sector de centres de dades al país.
Cugat Mèdia.
Adam, empresa tecnològica especialitzada en centres de dades i serveis al núvol, ha posat aquest dimarts la primera pedra del seu nou data center al Parc de l'Alba, a Cerdanyola del Vallès. El projecte suposa un nou pas endavant en la consolidació de Catalunya com a hub tecnològic europeu i comptarà amb una potència instal·lada de 8 megawatts. El centre, que entrarà en funcionament el 2027, està dissenyat sota els estàndards més alts d'eficiència i sostenibilitat, amb energia 100% renovable i sistema de refrigeració avançats. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat que aquest tipus d'infraestructures són estratègiques per al país.
Molt content d'acompanyar-vos en el marc també d'una estratègia que des de la Generalitat estem fomentant, estem intentant planificar, ordenar tot el que ha de ser aquest sector dels data centers de Catalunya i, per tant, ens ajuda molt tenir una empresa amb aquesta experiència que ens pugui també ajudar a veure quines són les nostres necessitats.
Amb aquest nou projecte, Adam reforça la seva presència a Catalunya i consolida el Parc de l'Alba com un dels epicentres de la innovació tecnològica del sud d'Europa.
En cultura, avui arrenca el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el Festival de Cinema Independent L'Alternativa. La pel·lícula El Mensaje, d'Ivan Fun, serà l'encarregada d'inaugurar un certamen que presenta un centenar d'estrenes. David Navarro.
Bon dia. La 32a edició de L'Alternativa se celebrarà del 13 al 23 de novembre. Durant aquests dies es programaran 190 pel·lícules, 60 en les seccions oficials, que representen 38 països. Pràcticament la meitat de les produccions estan dirigides per dones. Un centenar de convidats, entre ells actrius com Charlotte Rampling o Nadia Melliti, participaran en un festival que presenta 26 estrenes mundials, una trentena a Espanya i 50 a Catalunya. El film El Mensaje, d'Ivan Fund, inaugurarà la mostra i Continental 25, de Radu Jud, serà la pel·lícula de clausura. A banda de les projeccions, el certamen compta amb activitats com debats o tallers, a més de l'espai L'Alternativa Pro, dirigit als professionals del cinema i de l'audiovisual.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Club Tenis Taula Reus Sanxés juga des de les 6 de la tarda la primera jornada de la fase de grups de la Champions femenina. Les reusenques han donat el tret de sortida a la segona ronda a la seva pista davant l'Enea Siarkov de Polònia, actual campió d'Europa. I a la super, és un partit que es troba ara mateix en joc i de moment les coses no van massa bé. Les del baix camp perden per 0 partits a 2. Ara s'està disputant el tercer partit amb la participació d'Andrea Todorovic, una jugadora que va defensar durant dues temporades la samarreta del Siarkopol. També s'està jugant a aquesta hora el partit de la Superdivisió masculina, on el Borges Vall visita l'Alacant amb l'objectiu complicat d'aconseguir una victòria que els catapulti de la setena a la quarta posició de la classificació. I més esport en directe, des de 3:15 s'està jugant també el partit del Freiking Balomano Granollers en la tercera jornada de la Lliga Europea de la EHF. Els ballesans visiten la pista de l'Slovan d'Eslovènia amb l'objectiu d'aconseguir un triomf per mantenir vives les seves opcions de classificar-se per a la ronda principal de la competició després de començar amb un empat i una derrota. De moment el partit es troba en el descans i ho fa amb victòria momentània pel Granollers per 12-18, 6 gols de diferència. Lamine Yamal ha estat desconvocat de la selecció espanyola per a la seva pubalgia i de nou malamaró entre les parts implicades. La Federació Espanyola ha expressat el seu malestar amb el Barça després que Lamine se sotmetés a un procediment invasiu de radiofreqüència per les molèsties del pubis aquest mateix matí que arribava a la concentració, tractament que implica un repòs de 7 a 10 dies segons especificat el propi club. El seleccionador Luis de la Fuente reaccionava als micròfons de Radio Nacional d'Espanya.
Acontecimientos que suceden al margen de la federación, es lo que pasa, es lo que sucede, hay que aceptarlo, pero...
No es algo muy normal, por así decirlo, porque por lo menos usted seguramente no lo había vivido antes.
No, nunca, nunca, no. No había vivido una situación así. No creo que sea muy normal.
Entonces él le sorprendió.
Claro, claro, como a todos. Bueno, no conoces tienes noticia ni conoces ningún detalle y te lo cuentan, insisto, además de temas de salud, no se queda sorprendido.
I aquest mes ja han conegut els enfrontaments de la Copa del Rei. Pel que fa als catalans, el Girona visitarà l'Ourense, l'Espanyol a l'Atlètic Balears, Butxí del Nàstic, el Sabadell rebrà el Deportiu de la Corunya, el Reus rebrà la Real Societat i el Sant Andreu jugarà el Narcís Salà davant el Celta de Vigo, una ronda que jugarà entre el 2 i el 4 de desembre. I a la Copa del Reina també s'ha sortejat els vuitens de final de la competició. L'actual campió, el Barça, visitarà el camp de l'Alavés, l'Espanyol rebrà el Real Madrid, el Llevant Badalona rebrà el Granada i l'Europa rebrà a l'Atlètic Club.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de bloqueig insistent. L'altre dia estava bloquejada, d'aquelles vegades que tens el cap ple de soroll, però ni una idea clara. Jo tenia clar que volia crear alguna cosa, però no hi havia manera. Ni amb la música, ni amb les infusions, ni passejant, ni mirant els núvols. Res, no hi havia res que em funcionés. Així que em vaig dir, toca estirar del mètode. Vaig mirar la meva llista de collejas creatives i vaig agafar la secció emergència. Vaig obrir una llibreta, agafo un rotulador i començo a dibuixar amb la mà esquerra. Jo soc tretana, o sigui que pots imaginar que amb la mà esquerra, doncs, poca traça. Al principi era un desastre absolut. Línies tortes, caretes de formes, lletres com si les hagués escrit un conill amb guants de boxa. Però saps què? Vaig començar a riure. Reia sola mirant el caos que sortia del rotulador. I aquest gest, aquest riure, va ser el clic. Va ser el moment perfecte i de sobte vaig deixar d'intentar que sortís una cosa bonica i vaig començar a gaudir del joc sense judici, sense expectativa. Vaig dibuixar un ocell surrealista, un mapa del tresor inventat, uns símbols raríssims que després, a més, em va semblar una joia. Tachan! Allà hi havia la idea, crear una peça inspirada en els gargots absurds de la mà esquerra. I no només va sortir una idea, em van sortir diverses. Com si deixar anar el control amb la mà també hagués deixat anar el bloqueig mental. I així va ser. Què et vull dir amb això? Que de vegades les idees no venen per fer les coses bé, sinó per permetre't fer-les malament amb tota la gràcia del món. Escolta això, l'absurd és una porta directa a la creativitat. Et vull dir que quan el cervell es desconcerta una mica és quan s'activa de debò. Així que ja ho saps, si notes bloqueig, prova alguna cosa ridícula. Dibuixa amb l'altra mà, posa't cap per avall, parla com un robot, el que vulguis. Perquè el que és estrany, de vegades, és just el que et connecta amb el que portes dins.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Carlos Mazón es presenta com el cap de turc davant la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes sobre la tragèdia de la Dana i torna a acusar de nou al govern espanyol. Jordi Fortià.
L'encara president en funcions ha titllat de polèmica estèril el seu dinar al Ventorro i ha afegit que la responsable del Centre de Coordinació Operativa Integrado era la consellera d'Interior, Salomé Prades.
Todo el mundo sabe dónde y con quién comí, a quién llamé, quién me llamó, cuándo llega el CECOPI, órgano del que no soy miembro. Y sabiendo lo que ahora sabemos, de verdad, solo yo debí cambiar la agenda. Todos ustedes saben con quién hablé durante esas horas, pero ¿saben ustedes con quién hablaron todas esas personas que he citado? ¿Han hecho públicas sus llamadas a alguna de esas personas como yo he hecho? ¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? ¿Ni la de Pedro Sánchez?
Novament tallada la P7 durant hores per un altre accident amb un mort i un ferit molt greu en què dos camions han acabat en flames entre les sortides d'Amposta i l'Ampolla.
És el segon accident d'un camió en pocs dies a la P7 amb un mal tall de via i cues quilomètriques durant hores. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, avança que en els pròxims dies es plantejaran mecanismes de reducció de la velocitat en aquest punt.
En aquella zona de l'Ebre vam proposar baixar velocitats globals a 100 km per hora, camions a la dreta, i fins i tot es va arribar a posar sobre la taula reducció de camions a 80 km per hora. És a dir, reducció de velocitat per tothom en aquell tram de via. Ja sé que el Ministeri ho està treballant, i ho està treballant vol dir que tenen els projectes avançats, però mentre això no arriba, podríem recuperar aquesta mesura del 2022.
El govern aprova l'estratègia ferroviària per als propers 25 anys.
Que passa per incrementar el nombre de trens a les línies d'alta velocitat, construir tres noves estacions a l'AVE i posar en marxa les esperades línies transversal i orbital.
La síndica de Greuges de Catalunya proposa rebaixar la majoria d'edat als 16 anys per poder votar, ja que veu edatisme en algunes polítiques que perjudiquen els menors.
A més, la institució reclama estudis obligatoris fins als 18 anys. Són les principals conclusions de l'informe anual sobre els drets dels infants que ha presentat l'ENS. La síndica Esther Jiménez Salinas n'ha donat els detalls.
Puc treballar, puc estar donada de seguretat social, hauré de pagar els meus impostos, però no puc votar. Tinc 16 anys, puc emancipar-me, però no puc obrir un compte bancari. Tampoc la demanda que fem és que tot sigui a 16 o que tot sigui a 14, però sí una revisió coherent i probablement tenint en compte que ha variat bastant la vida.
En cultura, Vic es prepara per la 29a edició del Mercat Medieval, un dels esdeveniments de més renom a la ciutat.
Enguany el tret de sortida el donarà la prèvia del mercat, una proposta creada per acostar l'essència medieval a tots els públics a través de 33 activitats gratuïtes.
El nou FM, Judit Lechón.
Hi haurà gastronomia, artesania, cultura i activitat física. En parla el director del Museu d'Art Medieval de Vic, Oriol Piques.
Jugar també a la cultura i l'art medieval, no solament fem activitats que es feien a la mitjana d'edat, sinó que són inspiradores també per la cultura i l'art contemporani.
I en esports, Jordi Cervantes, al Reus Ganxets, la vol fer grossa.
El club tenis taula reusenc jugat des de les 6 de la tarda, la primera jornada de la segona fase de la Champions femenina. Les del Baix Camp reben a les actuals campiones de la competició, l'Enea Sierkopol de Polònia. També en joc el partit de la Lliga Europea de la EHF del Fraikin Balomano Granollers, que des de 6:45 visita la pista de l'Slovan d'Eslovènia amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf de la competició després de 3 jornades.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, aquest estiuet de Sant Martí, que avui ha estat patent, almenys aquesta tarda la temperatura ha pujat una mica més que la d'ahir, i a més en aquests moments ja no està fent la fresca que feia ahir a aquesta hora, per tant podem dir que la baixada de temperatura aquesta nit i matinada es frenarà respecte a la matinada, per exemple, de dilluns a dimarts. Sempre amb aquests núvols prims que han anat deixant també una posta de sol molt maca, però són núvols completament esfilagarsats, i una mica de vent que va bufant a les comarques de Girona, o també les del Pirineu. Aquesta nit matinada, les primeres hores també del dimecres, encara que vent tossut en aquestes comarques del nord del país, també cap a les muntanyes de Tarragona, i tindrem alguns núvols baixos que es formaran a la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina, núvols sense pluja. Després, durant la tarda, ens quedarà un temps una altra vegada emblanquinat, núvols completament descafeïnats, i la temperatura fins i tot tindrà ganes de pujar més que avui, sobretot a les comarques de Ponent. Arribarem a fregar els 25 graus en algun racó de Lleida. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, amb especial atenció a l'AP7. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs, com comentàvem, en aquests moments l'AP7 en sentit Barcelona encara hi ha un carril tallat, per intentar ser retirat un camió que està fora de la via i també per tasques de manteniment, i per això es registren 4 quilòmetres i mig. Això és a l'Aldea, com sabeu, on en aquest matinada han topat 3 camions, s'han incendiat 2 d'ells i ha mort una persona. Pel que fa a la ronda del litoral, hi ha en aquests moments 15 quilòmetres arran d'un accident que ja s'han retirat els vehicles a la zona del Bon Pastor i queda una cua totalment compacta, com dèiem, de 15 quilòmetres, i això està afectant indirectament també la ronda de dalt, on hi ha 9 quilòmetres en el mateix sentit. Pel que fa als accessos, la Estatal 133 i 158 a Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos sud, de moment els problemes que hi havia a la 2 i a la B23 ja estan solventats. No baixeu la guàrdia. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'encara president valencià, Carlos Mazón, ha assegurat davant la comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes que no tenia cap responsabilitat operativa durant l'emergència.
S'esperava la compareixença de Mazón davant la comissió d'investigació al Parlament Valencià, però al final aquesta compareixença no ha servit per resoldre dubtes sobre el que estava fent el president.
Un Mazón que ha insistit en carregar contra l'actuació del govern central durant la Dana, retraient que només ell ha dimitit, Pere Sanz.
El president valencià en funcions, Carlos Mazón, ha recordat davant la comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes les responsabilitats polítiques per la tragèdia de fa un any i ha aprofitat per acusar el govern central d'eludir les seves responsabilitats. Mazón ha insistit en denunciar que ha estat utilitzat com a arma política per l'esquerra. L'encara president ha titllat de polèmica estèril el seu dinar El Ventorro i ha afegit que la responsable del Centre de Coordinació Operativa Integrada era la consellera d'Interior, Salomé Prades.
Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India. No tengo ni el menor atisbo de duda de que Emergencias de la Generalitat hizo todo cuanto estuvo en su mano con la información de la que disponían, dado que además el centro de emergencias es un centro de recepción de información, con lo que se supo, se avisó. Y me resisto a pensar que ninguna agencia pudiera haber retenido información que hubiera servido para salvar vidas.
L'oposició ha carregat contra la compareixença de Carlos Mazón, el que ha acusat de no respondre a les preguntes dels diputats de la comissió. Escoltem el portaveu socialista José Muñoz i el portaveu de Compromís Joan Baldoví.
No eres una víctima. No, no lo eres. Las víctimas están ahí fuera. Y si fueras a decirles y a leerles el discurso de los 23 minutos que acabas de hacer, te puedo asegurar que lo que pasó en el funeral de Estado sería poco. Es indigno lo que acabas de hacer en esta comisión. Que seas incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad.
No era tu obligación, no eres miembro del CECOPI. ¿Tú sabes lo que eres? Eres un perit públic. Un president que sap lo que està passant en la seva terra i que no se'n va pitant, que ho suspèn tot i no se'n va a intentar fer lo que siga per al seu poble és un perill públic.
Mazón, això sí, ha rebut el suport de Vox, que ha comissió per carregar contra el govern de Pedro Sánchez.
A tot això, el Partit Popular ha designat Juan Francisco Pérez Yorca com a candidat per substituir Mazón a la presidència de la Generalitat Valenciana.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, ha mantingut una conversa amb Pérez Yorca per comunicar-li la decisió. També l'ha comunicat als presidents provincials de la comunitat. Ara haurà de consensuar la candidatura amb Vox per tancar un pacte d'investidura.
Notícies en xarxa.
Novament tallada a l'AP7 durant hores per un altre accident amb un mort i un ferit molt greu en què dos camions han acabat en flames entre les sortides d'Amposta i l'Ampolla.
L'incident ha bloquejat l'autopista en els dos sentits de circulació a l'altura d'Aldea, al Baix Ebre, en el segon accident d'un camió en pocs dies en una de les principals vies de circulació a Catalunya. En aquests moments, la P7 a l'Aldea ja només queda tallat un carril en sentit nord i 8 quilòmetres de lentitud. Queda pendent retirar el darrer camió implicat en l'accident i que està fora de la via. Aquestes tasques es realitzaran demà a primera hora.
Aquest accident ha passat, com dèiem, tot just 3 dies després que un camió cisterna volqués en un punt molt proper de la P7, una incidència que va mantenir la via tallada durant més de 30 hores. És un punt problemàtic pels camions i els conductors sovint han avisat que aquests vehicles pateixen una llarga recta que hi ha de baixada.
És per això que el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha avançat a la xarxa que en els pròxims dies es plantejaran mecanismes de reducció de la velocitat en aquest punt. Es recupera així una proposta que ja es va fer el 2022.
En aquella zona de l'Ebre vam proposar baixar velocitats globals a 100 km per hora, camions a la dreta, i fins i tot es va arribar a posar sobre la taula reducció de camions a 80 km per hora. És a dir, reducció de velocitat per tothom en aquell tram de via. Ja sé que el Ministeri ho està treballant, i ho està treballant vol dir que tenen els projectes avançats, però mentre això no arriba, podríem recuperar aquesta mesura del 2022.
Des de principi d'any, 125 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit.
Doncs en resposta a la Miel, el president de la Confederació de Transports per Carretera a Catalunya, Eduard Allac, considera que la solució als accidents de trànsit a l'AP7 amb els camions no és limitar la velocitat, com apunta avui, acabem de sentir des del Servei Català de Trànsit. En declaracions a la xarxa, Allac ha recordat que els camions ja tenen la velocitat limitada a 90 km per hora i que el que cal és invertir en la infraestructura.
Creiem que aquest no és el motiu que sigui una solució. La solució de l'administració sempre és prohibició i limitació. I creiem que aquí el que cal doncs, és inversió en infraestructures i que la mobilitat doncs, sigui fluida. Com a altres llocs del territori, veiem que pel mateix volum de trànsit no hi ha tant accident de mobilitat perquè la infraestructura està més ben adaptada.
Allà que ha proposat també fer els vorals més amples i desdoblar aquest tram on hi ha més accidents. I encara en infraestructures, incrementar el nombre de trens que circulen per les línies d'alta velocitat, on es construirien 3 noves estacions i posar en marxa les esperades línies transversal i orbital. Aquests són són només alguns dels objectius de l'estratègia ferroviària que ha aprovat el govern i que fixa les necessitats pels propers 25 anys. Jordi Casino.
El document aprovat per l'executiu de Salvador Illa contempla 13 línies d'actuació i un total de 63 mesures concretes. En aquest sentit, el govern aposta per incrementar freqüències i capacitats, per fer créixer les línies de Rodalies i per construir els nous ramals que permetrien anar de Mataró a Vilanova i la Geltrú a través del Vallès i de Lleida a Girona passant pel Penedès. El full de ruta també defensa millorar les connexions amb l'Aragó, València i França, fer trens trams a Girona, al Bages, a l'Ebre i al Pirineu i construir 3 noves estacions d'alta velocitat a Vilafranca i els aeroports de Girona i Reus. Tot plegat amb l'objectiu de dotar Catalunya d'una xarxa ferroviària competitiva i que doni un servei eficient i fiable als 10 milions d'habitants que es calcula que hi viuran l'any 2050. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Aixecar la mirada i pensar i determinar quina és l'estructura, les inversions, el material rodant, els nous eixos ferroviaris que Catalunya necessita d'aquí al 2050. Per tant, és un full de ruta, un aixecar mirada a futur més enllà de la feina que en aquests moments ja s'està fent per estabilitzar i millorar el sistema actual.
L'estratègia també contempla augmentar la velocitat dels trens regionals, potenciar les mercaderies i crear una empresa per poder comprar trens i material ferroviari, a més d'incrementar el nombre de places d'estudis relacionats amb el sector.
I la nova seu de la Regió d'Emergència Centre a Sant Fruitós de Bages serà una realitat l'any 2027. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha col·locat aquesta tarda la primera pedra d'un edifici que costarà 8 milions d'euros. Ràdio Sant Fruitós, Anna Hernández.
Fa més de 10 anys que la regió d'emergència centre funciona amb un edifici fet a través de barracons i fa 7 anys, des del 2018, que els tràmits per fer realitat aquest nou edifici s'han anat prorrogant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindicava aquesta tarda el que qualificava d'una obsessió del govern per garantir les mesures de protecció necessàries per al país.
Protecció des d'això, garantir que respecta les normes de convivència, fins a que tenim els equipaments, els serveis, les instal·lacions, els recursos humans, el pla que heu mencionat de bombers fins a 2030 per poder atendre quan hi ha esdeveniments en forma d'incendis o de pluges. N'hem viscut aquest darrer any uns quants.
L'edifici s'estructurarà en dos àmbits, l'administratiu i el de la gestió de les emergències. Tot això desplegat al llarg de més de 2.000 metres quadrats i seguint els principis de la sostenibilitat per estalviar el màxim possible en consum. A més, comptarà amb un heliport amb capacitat de fins a 3 mitjans aeris.
Notícies en xarxa.
Més titulars de la jornada. La síndica de Greuges de Catalunya proposa rebaixar la majoria d'edat als 16 anys per poder votar, ja que veu edatisme en algunes polítiques que perjudiquen els menors.
A més, la institució reclama estudis obligatoris fins als 18 anys. Són les principals conclusions de l'informe anual sobre els drets dels infants que ha presentat l'ENS.
Maite Polo.
Esther Jiménez Salinas considera que la societat encara concep els infants com a objectes de protecció i no com a ciutadans amb drets propis. Ha assenyalat incoherències del sistema legal. La síndica ha reproduït en veu alta algunes queixes que li arriben d'adolescents.
Puc treballar, puc estar donada d'alta a la Seguretat Social, hauré de pagar els meus impostos, però no puc votar. Tinc 16 anys, puc emancipar-me, però no puc obrir un compte bancari. Tampoc la demanda que fem és que tot sigui a 16 o que tot sigui a 14. Però sí una revisió coherent i probablement tenint en compte que ha variat bastant la vida.
Jiménez Salinas demana que es garanteixi l'escolta activa als menors de 12 anys en els processos judicials de divorci dels pares. Una desigualtat causada pel factor de l'edat que també es constata en altres àmbits. Els infants corren un risc més gran que els adults de viure en pobresa. En els serveis de salut, els nens i nenes han d'esperar més per accedir-hi. I en l'habitatge social, per als quals l'espera és d'un any i 3 mesos de mitjana, en el cas de famílies amb infants en càrrec, s'allarga 5 mesos més.
I encara en l'àmbit infantil, el govern espanyol comença el tràmit per reduir l'alumnat a les aules. És una proposta que encara trigarà 2 cursos a arribar i que afectarà l'alumnat de tot Espanya. L'avantprojecte de llei que ha aprovat avui el Consell de Ministres també contempla les hores de docència a l'aula del professorat. Esther Minguell.
El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei per reduir les ràtios d'alumnat per classe. El text proposa baixar el nombre màxim d'alumnes per aula de 25 a 22 a primària i de 30 a 25 a secundària. A Catalunya la reducció infantil i primària ja està prevista pel Departament d'Educació i ara caldria treballar en la reducció d'estudiants als instituts. A més, l'alumnat amb necessitats educatives especials comptarà doble a l'hora d'establir aquestes ràtios, de manera que les classes que tenen aquests perfils tindran menys alumnes. Pilar Alegría és la ministra d'Educació.
El presidente del gobierno ha utilizado muchas veces una frase y una expresión que creo que recoge el sentido de este anteproyecto de ley, es que si queremos cuidar a los que nos cuidan, si queremos cuidar a los que nos enseñan, desde luego tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país, porque claramente en ellos està el futur de nostre país.
El document preveu també un màxim de 23 hores lectives dels professors a infantil, primària i educació especial i 18 a la resta, cosa que no afectarà els mestres de Catalunya perquè ja s'aplica. Ara el govern central ho ha de negociar amb els partits i les comunitats autònomes.
Mor als 112 anys Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya i Espanya.
L'Angelina, que també era una de les 40 persones més velles del món, va néixer a Bellvís, al Pla d'Urgell, el 1913, i mai no va estar malalta. Ha estat l'última persona catalana en vida que va néixer abans que tingués lloc la Primera Guerra Mundial.
En successos, 16 detinguts a Catalunya en un operatiu policial a Rubí i Manresa contra una trama d'estafes immobiliàries. Hi ha 3 detinguts més a Sevilla, els líders de la xarxa.
Els agents han fet registres a Manresa i Rubí, on s'han fet 16 de les detencions fins ara. Un equip de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha traslladat també a Sevilla, on han detingut els 3 principals líders de la trama, l'operatiu liderat per la DIC Girona, i participen també agents de les ARRO i de les DIC Metronor i DIC Central. El dispositiu encara està en marxa i no descarten noves detencions. El cas està sota secret d'actuacions.
Detinguts també 3 menors per l'apunyalament d'una altra noia al Guinardó, a Barcelona.
Fons policials descarten que es tracti d'un conflicte entre bandes i només hi veuen la voluntat de robar la víctima.
I en l'àmbit penitenciari, la Generalitat de Catalunya formarà la població reclusa en competències digitàtiques per viure i treballar en la societat actual quan aconsegueixin la llibertat.
Els consellers d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espaladé, han signat avui el conveni de col·laboració per fer-ho possible. El lloc ha estat el centre penitenciari de Quatre Camins, a la Roca del Vallès.
Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
El programa més digital de la Generalitat per combatre la bretxa digital en la població preveu fer formació digital de 90.000 persones fins a l'estiu de l'any que ve i 6.000 seran internes dels centres penitenciaris del país. Hi haurà diversos nivells de formació, com ha explicat des de Quatre Camins el conseller de Treball i Empresa, Miquel Samper.
Que les persones que tenen un coneixement determinat amb aquests instruments puguin tenir encara doncs, una escalada més amb saber treure rendiment als instruments que el món digital a dia d'avui ens dona.
Aquest serà el desplegament més gran de capacitació digital en entorns penitenciaris fet mai a Catalunya. Hi ha molts reclusos sense cap coneixement digital i aquesta formació els servirà quan surtin de la presó per accedir a serveis i buscar feina amb autonomia i seguretat.
En cultura, Vic es prepara per la 29a edició del Mercat Medieval, un dels esdeveniments de més renom a la ciutat. Enguany, el tret de sortida el donarà la prèvia del mercat, una proposta creada per acostar l'essència medieval a tots els públics a través de 33 activitats gratuïtes. El 9FM, Judit Lechón.
Vic es prepara per la 29a edició del Mercat Medieval, un dels esdeveniments de més renom a la ciutat. Enguany, el tret de sortida el donarà la prèvia del mercat, una proposta creada per acostar l'essència medieval a tots els públics a través de 33 activitats gratuïtes. Hi haurà gastronomia, artesania, cultura i activitat física. Tot plegat al voltant d'un denominador comú, el cel com a espai físic, espiritual i poètic. En parla el director del Museu d'Art Medieval de Vic, Oriol Piques.
Jugar també a la cultura i l'art medieval, no solament fem activitats que es feien a la mitjana d'edat, sinó que són inspiradores també per la cultura i l'art contemporani.
Després de la prèvia, el Mercat Medieval se celebrarà dels dies 6 al 8 de desembre. Hi haurà 403 expositors i 213 espectacles de 20 companyies diferents. Es premiarà les parades amb els productes més destacats i es reforçaran les zones d'aparcament per encabir els més de 250.000 visitants que s'esperen durant tot el cap de setmana.
I avui arrenca al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el Festival de Cinema Independent L'Alternativa. La pel·lícula El Mensaje d'Ivan Fun serà l'encarregada d'inaugurar un certamen que presenta un centenar d'estrenes. David Navarro.
La 32a edició de l'Alternativa se celebrarà del 13 al 23 de novembre. Durant aquests dies es programaran 190 pel·lícules, 60 en les seccions oficials, que representen 38 països. Pràcticament la meitat de les produccions estan dirigides per dones. Un centenar de convidats, entre ells actrius com Charlotte Rampling o Nadia Melliti, participaran en un festival que presenta 26 estrenes mundials, una trentena a Espanya i 50 a Catalunya. El film El Mensaje, d'Ivan Fund, inaugurarà la mostra i Continental 25, de Radio Jut, serà la pel·lícula de clausura. A banda de les projeccions, el certamen compta amb activitats com debats o tallers, a més de l'espai L'Alternativa Pro, dirigit als professionals del cinema i de l'audiovisual.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El club tenis taula Reus-Ganxets ha perdut en la primera jornada de la segona fase de grups de la Champions femenina. Les reusenques han caigut derrotades davant les campiones, actuals campiones d'Europa, l'Enea Sierkupol de Polònia, que rebien a la seva pròpia pista al Baix Camp. El partit ha acabat amb victòria per les poloneses per 0 partits a 3, però oferint una molt bona imatge les del conjunt del Reus-Ganxets. També a aquesta hora s'està disputant el partit de la Superdivisió masculina, on el Borges Vall visita l'Alacant amb l'objectiu complicat d'aconseguir una victòria que els catapulti de la setena a la quarta posició de la classificació. I més esport en directe, des de 3:15 està jugant el Freiquim Balomano Granollers, la tercera jornada de la Lliga Europea de la EHF. Els ballesans visiten la pista de l'Esloven d'Eslovènia amb l'objectiu d'aconseguir un triomf per mantenir vives les seves opcions de classificar-se per a la ronda principal de la competició després de començar amb un empat i una partida es troba al minut 15 de la segona part, en queden 15 per tant, i els vallesans, els d'Antonio Rama, estan guanyant per 23-26, 3 gols de diferència. I aquest mes ja hem conegut els enfrontaments de la Copa del Rei. Pel que fa als catalans, el Girona visitarà l'Ourense, l'Espanyol viatjarà fins a Mallorca per jugar davant l'Atlètic Balears, Butxí del Nàstic de Tarragona, el Sabadell rebrà la nova Creu Alta, el Deportivo de la Corunya, el Reus també rebrà la Reial Societat i el Sant Andreu rebrà el Celta de Vigo, tot plegat en la segona ronda d'aquesta competició que es disputa a partit únic i on els partits es jugaran entre el 2 i el 4 de desembre. Pel que fa a la Copa de la Reina, aquesta tarda s'han sortejat els vuitens de final de la competició, que també es disputaran a partit únic. L'actual campió de la competició, el Barça, visitarà el camp de l'Alavés, equip de la Primera Federació. L'Espanyol rebrà el seu camp al Real Madrid. El Llevant Badalona també jugarà a casa contra el Granada i l'Europa, equip de la Primera Federació, rebrà la visita de l'Atlètic Club al Nou Sardenya. Els partits d'aquesta eliminatòria es jugaran el 19 i el 21 de desembre. Encara en competicions femenines, aquest vespre arrenca la tercera jornada de la Champions amb partits destacats com el Polten-Chelsea, el Madrid-París o el Lyon-Wolfsburg. Demà, però, serà el torn del Barça, que rep el Leuven belga. L'equip ha entrenat aquest matí a Barcelona i després han parlat Pere Romeu i Ona Batlle, que destacava la motivació amb la que el grup afronta la competició.
L'afrontamos con ambición. Al final es a lo que aspiramos, ¿no? Jugar estos partidos, jugar Champions, jugar los grandes partidos. Es lo que más nos motiva y ya te digo, primero a por el Leuven, que Champions siempre es especial jugarla y ya luego ya llegará el Clásico.
Aquest matí Gerard Esteve, president de la Unió Federacions Esportives de Catalunya, ha reclamat a la xarxa que a curt termini es recuperi la inversió que hi havia el 2010 i que s'incrementi fins a l'1% dels pressupostos de la Generalitat abans que acabi el mandat.
La primera mesura de forma immediata hem de tenir el 2026 per les entitats finalistes, clubs i federacions i consells esportius i entitats universitàries, almenys el mateix que teníem l'any 2010. Fixa't, estem demanant el que teníem l'any 2010. Doncs aquesta ha de ser la primera de forma immediata reacció del govern. I la segona, d'aquí a final de legislatura, arribar a l'1% del pressupost total de la Generalitat, que és la demanda històrica del sector.
I deixem el partit del Granollers amb la mateixa victòria parcial per 3 gols de diferència a la Lliga Europea de la EHF.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hi ha dones nues a Sabadell i tanques de pues amb plomes d'ocell. Divorciats, pensidets, fan cerimònies a déus baratets. Teràpies naturals amb energies i meridians. Sabadell, ben per nas, que amb els ulls negats no el cantant. Si ve moll ni fa sol, supositoris de Clem Boterol. Som a la glòria a Sabadell.
la xarxa de comunicació local.